Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Amb tota la medicina, el diagnòstic de la majoria de malalties, especialment les més greus, es diagnostiquen més tard amb la dona. Amb salut mental, per exemple, sabem doncs, que les patologies, els trastorns o els problemes fins i tot més lleus es sobrediagnostiquen amb dones. En canvi, els trastorns més greus tarden molt en diagnosticar-se i a vegades ni es diagnostiquen. Haver estat sotmès a violència pel fet de ser dona, des de l'infància moltes vegades, doncs també veiem que correlaciona molt amb moltes malalties cròniques, a més, no? I amb salut mental encara més.
Gent normal.
Gent normal.
Gent normal.
Normal.
Normal. Un podcast d'Adam Martín sobre salut mental.
My friends, they wanna take me to the movies.
En diferents capítols d'aquest podcast hem pogut veure que en salut mental també hi ha diferències entre homes i dones. El doctor Ramos Quiroga, per exemple, ens va explicar que en TDAH el diagnòstic sol arribar més tard perquè hi ha alguns símptomes que es manifesten de manera diferent. El mateix que passa amb el trastorn de l'espectre autista. També hem vist que en els trastorns de la conducta alimentària, 9 de cada 10 pacients són dones i també hi ha més noies que s'autolesionen que nois. Però hi ha més diferències? Si l'entorn social i socioeconòmic condicionen els trastorns mentals, com afecten les desigualtats o la violència masclista? Les diferències biològiques poden condicionar una malaltia mental? I els canvis hormonals durant un embaràs? Per saber-ne més, me'n vaig fins a la Vall d'Hebron per parlar amb una experta. La doctora Gemma Parramon Puig, que és la cap de secció de psiquiatria de consulta i enllaç de l'hospital.
Des d'un bon principi, la medicina es va estudiar i es va començar a fer ciència amb homes, però no qualsevol home. Un home blanc, un home, a més, benestant, no? Que tampoc no està en els extrems. Però bueno, quan parlem de dona no parlem d'un extrem, no? És més de la meitat de la població, no? I crida l'atenció com això. Probablement també perquè bueno, no? qui feia més ciència també eren homes, no? I al final doncs, bueno, potser es miraven més al malic, no ho sé.
Segons dades del 2022 del Ministeri de Sanitat, a Espanya els homes tenen una esperança de vida al néixer de 79,5 anys i les dones de 85 anys. És a dir, 5,5 anys més. Això podria fer pensar que les dones tenen millor salut, però amb pitjor qualitat de vida i amb més infelicitat. Segons els experts, aquestes diferències es deuen a les desigualtats que hi ha en les càrregues de cures, les dobles o triples jornades de treball, dins i fora de la llar, la càrrega mental o les desigualtats en l'exercici del poder, entre d'altres raons. El nivell de felicitat està associat amb nivells baixos de malalties cròniques, d'hipertensió o d'estrès. Tots aquests factors tenen un impacte sobre la salut física de les dones, però també sobre la salut mental.
Es parla també de la depressió estoica, no? De les dones, no? Que malgrat estar malament continuen fent les cures de la seva família, no? I ocupant-se de l'entorn, no? Potser estan descuidades, però es continuen ocupant, no? I llavors la seva funcionalitat, bueno, doncs és correcta, és la que s'espera, no? Clar, no sé què és més greu, això, que dura tota la vida, o una malaltia que, a més, té un tractament i que amb un tractament correcte, no? Alguns casos poden fer una vida, doncs, molt, molt, molt feliç, no? Moltes vegades són trastorns afectius, no? Quan diem afectius, doncs, trastorns depressius, o, no? Que permeten, fins i tot, portar una vida més o menys normal, no? Amb molt més esforç, evidentment. Kiss me hard before you go.
Segons les dades, les dones consumeixen més psicofàrmacs, tenen més depressions o se suïciden menys, mentre que els homes tenen conductes més imprudents o consumeixen substàncies tòxiques amb més freqüència. Durant anys s'havia atribuït aquestes diferències exclusivament a elements biològics, com els nivells d'estrògens o de testosterona, però s'ha vist que en societats més igualitàries, on les cures a tercers o la feina domèstica són compartides, i on hi ha menys discriminació, aquestes diferències es redueixen dràsticament, fins i tot en casos com el suïcidi. Però quina és la relació entre el suïcidi i la igualtat entre homes i dones? A Espanya, els homes se suïciden 3 vegades més que les dones, però les dones fan més intents. Pel que sembla, les dones trien mètodes de més baixa letalitat i demanen ajuda abans de consumar l'acte. Això s'explica en part perquè les dones tenen un fre que els homes no, i que té a veure amb els rols assignats històricament a dones i homes. Ens ho explica la psiquiatra Marta Carmona, coautora del llibre Malestamos.
Las mujeres, como que de alguna manera, tienen como freno la carga de cuidados, ¿no? El tener a alguien vulnerable a su cargo. O en el momento, o prever que van a tener que cuidar a alguien unos años más tarde, ¿no? O sea, he hecho esto o al final, en el último momento, me he arrepentido y he llamado porque ¿qué va a ser de mis padres cuando sean mayores? ¿Quién les va a cuidar si no estoy yo, por ejemplo, ¿no? O me tengo que hacer cargo de mi hijo, no puedo culminar este acto en el que ya me desde el desbordamiento ya me había visto. Y los hombres, ese freno por carga de cuidado, lo tienen mucho menos presente. Esto no significa que no haya hombres que cuidan ni que haya mujeres que no lo hacen, pero que es mucho más frecuente encontrarse ese freno protector ante el suicidio del rol de cuidador en las mujeres que en los hombres. Esto no significa que esto sea la única explicación a las diferencias en el suicidio, pero yo creo que es un ejemplo que sí que ilustra bien hasta qué punto los roles de género diferencian un poco nuestras construcciones identitarias y cómo nos entendemos y cómo nos enfrentamos a nuestras crisis vitales, incluyendo las más extremas como puedan ser la ideación suicida o la conducta suicida, ¿no?
Una altra diferència entre homes i dones la trobem en el nivell d'accés als tractaments. Segons diu un informe del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, el CERMI, en l'imaginari col·lectiu, durant anys, les dones amb discapacitat, i això inclou les dones amb malalties mentals greus, han estat considerades com a objectes que havien de ser atesos, però mai com a subjectes titulars amb drets i, per tant, protagonistes de la seva història. Malgrat que això s'està corregint, els efectes encara es veuen avui en dia. Les dades ens demostren que el percentatge de dones ateses a les unitats de salut mental és lleugerament superior al dels homes, però en canvi els homes ocupen un percentatge molt superior dels recursos especialitzats de la salut mental. A més, les dones, quan hi accedeixen, ho fan molt més tard. Aquesta desigualtat té molt a veure, de nou, amb el rol femení vinculat a la feina domèstica i el paper de les famílies i la societat. Històricament, hem sobreprotegit les dones, i això ha impactat de manera negativa en el diagnòstic i en el tractament de les dones en salut mental.
Hem estat molt infantilitzades al llarg de la vida, no? I sempre, doncs, bueno, se'ns ha tractat fins i tot als hospitals pediàtrics, no? A vegades, doncs, també dona i nens.
Aquesta sobreprotecció i infantilització ha tingut dues conseqüències greus. Una, que sovint les famílies han preferit que la dona es quedés a casa en comptes de buscar de manera activa un tractament a causa de l'estigma al voltant d'una dona amb un trastorn mental. L'altra conseqüència té a veure amb el tipus de tractament que reben homes i dones. Més enllà dels exemples particulars i que no coneixem, l'exemple més sonat d'aquesta infantilització de la dona quan té un trastorn mental l'ha protagonitzat una de les grans estrelles del pop dels últims anys. La periodista Blanca Lacasa ha fet una sèrie d'articles pel diari El País on explica casos de dones que per una raó o una altra han estat apartades de la societat o se n'han apartat voluntàriament. Lacasa diu: al llarg de la història, la reclusió ha estat un càstig social per les dones, però també un mètode de defensa instintiu. Al llarg d'aquest programa veurem diferents casos d'exclusions de dones forçades o forçoses, on la salut mental, els estigmes i les diferències de gènere han jugat un paper fonamental. El primer cas és un escàndol recent que ha durat 13 anys. El 23 de febrer de 2007, el New York Daily News publica una foto en portada de Britney Spears amb el cap rapat i clavant cops al cotxe d'un paparazzi amb un paraigua. Els mitjans s'afanyen a afegir la paraula embogida i es comença a construir la imatge d'una Britney Spears que amb 25 anys ha perdut totalment el nord. A partir d'aquí, qualsevol cosa que faci l'estrella passarà per aquest filtre. Britney Spears es va convertir en una superestrella del pop amb només 16 anys. El seu àlbum de debut, Baby One More Time, del 1999, és un dels discos més venuts de la història, amb 25 milions de còpies a dia d'avui. L'èxit incontestable la va convertir en la princesa del pop. Però l'èxit té dues cares, i Spears va patir-ne la cara fosca de la pitjor manera possible, sotmesa a un escrutini constant sobre qualsevol aspecte de la seva vida professional o personal. A més, havien construït per ella una combinació impossible d'adolescent innocent i de dona hipersexualitzada. Recordem que encara era menor d'edat. Aquesta imatge tan contradictòria i tan masclista era indefensable i provocava encara més crítiques. O no hi arribava mai, o es passava sempre. Com ella mateixa explicava en aquesta entrevista amb Diane Sawyer a la cadena ABC el 2003.
Tothom mira enrere i em pregunta: què ha passat amb aquella imatge tan dolça que tenies? I abans tothom em deia que era massa provocativa. Mai pots guanyar.
A la primera portada que va fer per la revista Rolling Stone, el 1999, apareixia ensenyant un sostenidor negre, però abraçada a un teletubbi. El text de la portada deia: Britney Spears, a dins del cor, la ment i l'habitació d'un somni adolescent. Spears tenia 17 anys i es començaven a cuinar els ingredients perfectes perquè aparegués un trastorn mental. La pressió ferotge i l'escrutini exagerat dels mitjans i els fans van tenir conseqüències devastadores, que van desencadenar l'episodi del 2007 amb el paraigua i una crisi nerviosa. Però aquest episodi va iniciar una sèrie d'esdeveniments que van acabar amb Britney Spears infantilitzada i tancada en contra de la seva voluntat. El jutge va decidir el 2008 que el seu pare, James Spears, en seria el tutor legal de manera temporal. No va ser temporal, perquè es va allargar fins al setembre de 2021, quan la cantant, amb 39 anys, va recuperar la llibertat i la capacitat per prendre les seves pròpies decisions.
Tonight, after almost 14 years, superstar Britney Spears is finally free.
Que Spears té problemes de salut mental que demanen un tractament urgent, gairebé ningú no ho posa en dubte. Però sí que hauríem de comparar episodis similars amb molts homes artistes, com el cas de Kurt Cobain, que mai va ser infantilitzat d'aquesta manera. Durant 13 anys, Spears no va poder prendre cap decisió sobre la seva vida perquè el seu pare estava molt preocupat per la seva salut mental. Però aquesta preocupació tenia els seus límits. Britney Spears va continuar publicant discos i fent gires, obligada pel seu progenitor, fins al 2018. La gallina dels ous d'or estava prou boja per no poder controlar la seva vida, però no prou boja per deixar de treballar. Com hem vist en diversos capítols de Gent Normal, sabem que una malaltia mental no es pot explicar només a través de la genètica. De fet, i tret de casos molt puntuals, la genètica és una part petita dels factors que intervenen en l'aparició d'una malaltia mental i els factors externs són molt més importants. Les dades demostren clarament una relació entre malaltia i haver estat exposat a determinades situacions a la vida. Algunes d'aquestes situacions són factors precipitants que poden fer que aparegui la malaltia i altres són factors protectors. Com a curiositat, segons la Guia de Salut Mental en Perspectiva de Gènere, hi ha més problemes de salut mental entre dones casades en comparació amb dones solteres. En el cas dels homes, és precisament el contrari. És a dir, que estar casat amb dones és un factor precipitant i en el cas dels homes és un factor de protecció davant de les malalties mentals. I no és l'únic aspecte en què dones i homes són diferents.
Doncs tots aquests serien uns factors precipitants, no? Doncs el treball de cures, el fet de que hagin de treballar a casa i fora de casa, però llavors hi ha un seguit de factors protectors. Val? I quins són aquests? N'hi ha molts, eh? Però un dels factors protectors seria, per exemple, la corresponsabilitat, no? Que hi hagués a casa i hi haguessin les mateixes responsabilitats amb un i altre, que cada vegada n'hi ha més, eh? Vull dir, home, la societat no té res, està canviant moltíssim, 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 i això és molt bona senyal perquè homes i dones en som conscients de tot això, no? Llavors, doncs, el fet de que puguin decidir. Les dones fins fa ben poc no podien decidir i encara en molts llocs no decideixen, no? Això, el fet de poder decidir i tenir aquesta autonomia és superimportant, no? Llavors, doncs, clar, tots aquests factors protectors, n'hi ha molts, no els té la dona ja, no? Llavors, doncs, clar, ja no és només que estigui sotmès a més estrès, sinó que allò que la podria protegir no la protegeix, no? I no estem parlant de la violència masclista.
Caroline says as she gets up off the floor. Why is it that you beat me? It isn't any fun.
Haver patit abusos durant la infància incrementa entre 2 i 4 cops el risc de tenir símptomes de psicosi i depressió en la vida adulta. Es creu que a Espanya entre un 10 i un 20% de la població ha patit algun tipus d'abús sexual durant la infància i 8 de cada 10 víctimes són nenes i noies adolescents. Segons alguns autors, si s'erradiquessin els abusos sexuals durant la infància, es podria reduir fins a la meitat la prevalença de malalties mentals. Pel que fa a la violència contra les dones en el context de la parella, segons l'OMS, comença en edats molt primerenques. Una de cada 4 dones d'entre 15 i 24 anys ja han patit violència per part de les seves parelles. Aquesta violència no només té efecte sobre la salut física de les dones, sinó també sobre la seva salut mental. Segons una enquesta feta a tota la Unió Europea, el 32% de les dones supervivents de violència física tenen ansietat i el 20% depressió. Quan es tracta de violència sexual, els percentatges s'incrementen. Una enquesta feta als Estats Units, el 2018, demostrava que més de la meitat de les supervivents tenien un trastorn per estrès posttraumàtic. A més, les dones que han patit violència masclista tenen 3 vegades més risc de tenir pensaments i conductes suïcides. Una prova més que la medicació i la psicoteràpia tenen els seus límits. Si no fem canvis estructurals, la situació serà sempre la mateixa.
O d'altres que viuen una situació de violència masclista per part de la seva parella, però no poden marxar de casa, perquè elles mateixes estan sotmeses també amb aquesta, amb aquesta situació, no?, d'amenaces d'altres criatures.
Segons explica la psicòloga clínica i doctora en neurociència, Ximena Goldberg, les relacions de parella amb característiques violentes durant 10 anys de mitjana. Durant aquest temps, els actes violents es manifesten de manera cíclica i continuada i poden ser de caràcter físic o sexual, però també psicològic, vicari o de control, entre d'altres. I sovint aquestes violències se superposen. Durant tot aquest temps, l'emoció més prevalent en la dona és la por i la situació d'alerta permanent genera estrès crònic, que fa que apareguin malalties que relacionen amb l'estrès. Comença a haver-hi estudis que mostren que la violència contra les dones augmenta les probabilitats de patir malalties cardiovasculars, respiratòries, metabòliques, com la diabetis tipus 2 i càncer de coll uterí. El 16 de setembre de 1977, la soprano Maria Callas moria al seu apartament, el número 36 de l'avinguda George Mandel de París. La causa oficial de la mort va ser una aturada cardíaca, però segons el seu exmarit, Giovanni Meneghini, Callas s'hauria suïcidat. Sigui com sigui, en el moment de la seva mort, Maria Callas tenia només 53 anys i en portava 3, reclosa, sense sortir del seu apartament, dormint gràcies a un psicofàrmac i llevant-se gràcies a un altre. Un amic seu va explicar al documental Callas del 1981 que la soprano deia: "Gràcies a Déu, cada dia que passa és un dia menys."
The first word, when I met in 72, she said, "Caro Pippo, ogni giorno, per fortuna, un giorno di meno."
Callas és l'enèsim exemple del patiment psíquic que poden causar la fama i el maltractament de la parella. La seva mare va decidir que seria el que ella no va poder ser, una gran cantant d'òpera, com ella mateixa va explicar.
Estava programat que jo m'havia de convertir en cantant, en artista. Els pares solen dir, m'he sacrificat per tu i ara tu faràs el que se suposa que jo havia de fer a la vida.
I aquí comença la tragèdia de la Callas, segons els que la coneixien, que cantava per satisfer els altres. Primer, la seva mare, després, la seva mestra, els seus marits o el seu públic, però mai per sentir-se satisfeta ella. Segons va explicar, en alguna ocasió tenia 2 vides. En una era la Callas, la diva, la divina, la soprano més famosa del planeta. A l'altra era, simplement, la Maria, una dona sensible i molt vulnerable. La tensió entre les dues, la duresa de les crítiques que rebia, de fet, un cop va dir «Cada vegada que surto allà fora, estan esperant per llançar-se damunt meu». I la seva relació amb Aristòtil Onassis, que la va humiliar de manera sistemàtica durant anys, la van trencar per dins. Amb 41 anys va abandonar l'òpera, amb 47 es va intentar suïcidar i amb 50 es va recloure a casa seva, després de la mort d'Onassis, per protegir-se d'un món al qual havia regalat bellesa i sensibilitat i del qual havia rebut elogis, reconeixement i fama, sí, però també menysteniment, persecució i una tristesa infinita que literalment li va acabar trencant el cor.
La majoria de tractaments, farmacològics principalment, també són estudiats més amb els homes.
Una altra àrea on les dones també han estat ignorades de manera sistemàtica són els tractaments farmacològics, una situació que clama al cel. En la majoria de casos, la meitat de les persones amb trastorns mentals no reben un tractament adequat.
Doncs clar, sabem que són eficaços amb els homes, però i amb les dones? Ho són? Extrapolem la informació i els hi donem, no? A menys dosis, això sí. O a vegades amb la mateixa dosis, no? Que també pot ser un problema perquè hi hauran més efectes secundaris, no? Sigui com sigui, són fàrmacs que han estat estudiats tant la seguretat com l'eficàcia amb homes. Després s'extrapola amb dones. O, quan no s'ha fet així, no es donen dades desagregades per sexe, amb el que llavors no tenim informació per sexe, no? I també que potser haguessin anat molt bé a la dona, no s'ha continuat estudiant, perquè com que amb homes no demostrava eficàcia, doncs, i potser hagués anat molt bé amb dones.
Els problemes no es manifesten només en l'eficàcia dels fàrmacs, sinó en els efectes secundaris que tenen. Segons alguns estudis, les dones pateixen més efectes secundaris, com disfunció sexual, increment de pes o sedació. A més, els canvis hormonals durant la menstruació, l'embaràs o la menopausa també modifiquen la resposta de les dones als psicofàrmacs. Per acabar, ens falta parlar d'un últim aspecte relacionat amb la salut mental de les dones.
El que és la psiquiatria perinatal o salut mental perinatal tracta a la dona des de que té desig gestacional fins a un any o dos anys postpart. Per això que he comentat abans, doncs, que sí que sabem que aquests canvis hormonals poden afectar l'evolució d'algunes malalties mentals i també perquè pot fer que n'apareixin de noves.
Una de cada quatre dones pateix algun problema de salut mental que pot ser més o menys greu durant l'embaràs o el postpart i la majoria no reben tractament. A més, alguns trastorns es poden agreujar durant aquest període, com el cas del trastorn bipolar o el TOC. Hi ha molts dubtes sobre com s'ha de medicar una dona que té una malaltia mental i que està embarassada.
Clar, si tu tens una malaltia, tens una esquizofrènia, per exemple, i estàs prenent un fàrmac, no? Clar, moltes vegades les dones, per això que t'he dit, d'aquesta protecció a les seves criatures, potser han estat fent el tractament durant tota la vida molt bé, però arriba l'embaràs i diu, jo no vull prendre res. O diuen, jo no vull prendre res, o els i les professionals amb les que consulten els diuen, no, és que no pots prendre res. Cada vegada menys, perquè cada vegada, per sort, doncs, la gent, els i les professionals estan més ben formades i estan més actualitzades. Però fa uns anys, durant l'embaràs, la teoria era que era un moment ideal, que no hi havia cap malaltia que anés malament, no? Que això ja et sonava estrany quan t'ho deien a classe.
Altres problemes que poden arribar són els trastorns del vincle entre la mare i la criatura o la depressió postpart, dues condicions que històricament han estat amagades i han quedat sense tractar. De fet, a Espanya pràcticament no hi ha protocols preventius davant de la depressió postpart i per això tampoc hi ha dades fiables del nombre de persones que les pateixen. Encara no coneixem la causa exacta de la depressió postpart, però s'apunta a factors genètics o a canvis hormonals, tot i que els experts atorguen un pes molt més important als factors socioculturals. L'aïllament i la solitud d'algunes mares durant els primers mesos de vida dels nadons, l'estrès de la nova situació, la pressió per fer-ho bé o les baixes maternals excessivament curtes poden convertir la maternitat en tota una cursa d'obstacles. I també hi ha un altre factor que pot ser una de les causes tant de la depressió postpart com de l'estrès posttraumàtic que pateixen algunes dones.
Llavors, doncs, també hi ha el trastorn per estrès posttraumàtic relacionat amb el part, que això, doncs, bueno, no té que veure, doncs, amb tot el que és la violència obstètrica, no?, que també pot generar aquest tipus de patologia i que té molt a veure amb el que dèiem, no?, de que la medicina ha estudiat poc amb la dona, no?, i tot el que és obstetrícia, només, no?, afecta a la dona, no?, doncs, probablement doncs, hi ha tècniques que podrien fer-se d'una altra manera i que no s'han fet perquè no hi ha hagut la suficient recerca, no? I ara ens toca, bueno, doncs canviar tot això.
Un dels estereotips que afecten la dona és el de la dona boja, que és tot un contenidor de significats. Al llarg de la història, moltes dones han estat acusades d'estar boges. Segons els experts, en molts casos, es tractava d'un intent de controlar dones que se sortien de la norma.
Los tupores de la noche spalancata su mar. Ci sorprese que eravamo.
El 23 d'agost de 1978, la cantant Anna Maria Mazzini, Mina, es va enclaustrar a la seva casa de Lucerna, a Suïssa, després de decidir que no tornaria a trepitjar un escenari mai més. Diu la llegenda que uns mesos abans, al seu últim concert a Bussola Domani, a la província de Lucca, Itàlia, es va acomiadar del seu públic després de cantar Ancora, 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 dient «Aneu a la merda».
Yo te quiero ancora.
Mina n'estava farta, cansada i segurament trista. És el clàssic exemple de dona castigada socialment i que ha de viure sota una hostilitat extrema perquè se surt de la norma de la seva època. Un dels seus primers èxits, Il cielo en una stanza, escrita per Gino Paoli, va ser un escàndol perquè parlava d'una relació sexual en primera persona. Corria l'any 1960 i, és clar, una dona no podia parlar d'això en una cançó. El tema va ser censurat a la RAI.
Cuando sei qui con me, tu estás danzando.
Poc després, i malgrat l'èxit, o segurament per culpa de l'èxit, va protagonitzar un altre escàndol. Va quedar embarassada de l'actor Corrado Pani, que en aquell moment encara estava legalment casat, tot i que estava separat. La RAI la va vetar durant 2 anys i el diari L'Osservatore Romano va dir que era una pecadora pública. Mina va marxar del país, però va tornar quan la RAI li va aixecar el veto per la pressió dels seus fans. Va tornar encara més segura de si mateixa i més provocadora. Tanmateix, la van assetjar els paparazzi per la seva condició d'estrella i de mare soltera. Es va convertir en la cantant italiana més famosa del món i van lloar la seva veu Louis Armstrong, Liza Minnelli o Sarah Vaughan, que va dir: si no tingués la meva veu, voldria tenir la seva.
Abbronzate tutte chiazze.
En una entrevista l'any 68 per la revista Garbo, Mina deia: la feina absorbeix la meva jornada fins a l'extrem d'anul·lar gairebé per complet la meva vida privada. Ara no sóc una dona, sóc un robot, o millor, una jukebox que canta.
Tintarella di luna, tintarella tu.
Al final, farta de ser criticada i adorada, de protagonitzar polèmiques pel simple fet de ser una dona lliure i cansada de la seva exposició mediàtica, ho va engegar tot a dir. Ara té 83 anys i continua a la seva casa de Lucerna. Es va tornar a casar i, tot i que va deixar l'escenari, mai va deixar de gravar discos. Els dos últims, el 2020, amb 80 anys. Va haver-hi moltes especulacions sobre el seu enclaustrament. Alguns deien que tenia por d'envellir en públic, altres que tenia pànic escènic o que havia tingut una depressió després de la mort del seu germà i del pare de la seva filla en 2 accidents de trànsit. Tanmateix, un amic seu ho va deixar ben clar. L'únic que volia era aconseguir la llibertat per fer el que volgués, ja fos menjar, engreixar-se o enamorar-se sense ser jutjada.
Gent normal. Un podcast dirigit i escrit per Adam Martín, en producció d'Esther Carmona.
Candida.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.